Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Bon dia. El regidor del PP a l'Ajuntament, Alfredo Bergua, apunta la defensa de l'Hospital Públic de Referència com la prioritat del seu partit en relació a Sant Cugat en les eleccions al Parlament. El dirigent popular considera que la ciutat es juga a la defensa d'equipaments bàsics, com també el quart CAP i la segona residència per la gent gran en aquests comicis. D'altra banda, aposten per la millora de la connexió ferroviària entre Sant Cugat i Barcelona amb el projecte del túnel d'Horta i l'ampliació del quart cinturó com a projectes prioritaris per millorar la mobilitat de la ciutat i també de la comarca. Escoltem un fragment de l'entrevista que ha concedit a Cugat Mèdia en el marc d'aquesta campanya electoral. És Alfredo Bergua.
Crec que falten llits. El projecte aquest de centre d'alta resolució, que és el que se'ns va dir que seria, que molt bé per agilitzar proves diagnòstiques i per fer alguna petita intervenció de dia, pues bueno, pues mira, más vale esto que nada, no? Però crec que Sant Cugat ha d'aspirar molt més. I en aquest cas, la defensa de l'Hospital de Referència en farem bandera, ja ho diré en el plec.
Podeu consultar i veure la resta de l'entrevista a Cugat Mèdia, el 91.5 de la FM. I en el marc de les eleccions, parlem ara de Junts, perquè l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confirmant que continuava al capdavant de l'executiu, ha marcat l'acte central de campanya de Junts més Puigdemont aquest dilluns al Celler Modernista. La portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha destacat que ha quedat clar que el candidat socialista a les eleccions és Sánchez. La juntaire ha afegit que la seva compareixença demostra que els socialistes han jugat amb la bona fe de les persones. L'escoltem.
Fins ara el candidat socialista, quan van començar les eleccions, ens va dir que era el senyor Illa. Però avui ha quedat clar que el candidat socialista és el senyor Pedro Sánchez i volen convertir les eleccions catalanes en una batalla espanyolista entre el Partit Popular i el PSOE.
A la trobada també han acudit alcaldes i alcaldesses del Vallès. L'absència destacada ha estat la del secretari general Jordi Turull, que s'ha quedat a Argelers per complir amb l'agenda electoral del candidat Carles Puigdemont, que ha suspès actes arran de la mort de la seva mare. I no deixem aquest apartat dedicat a les eleccions per recordar que el termini per sol·licitar el dret a vot per correu de cara als comicis catalans acaba aquest dijous, 2 de maig. Les persones que encara no hagin fet la sol·licitud ho poden fer per via telemàtica, amb certificat electrònic o presencialment, amb el seu document nacional d'identitat, el passaport o el carnet de conduir. Tota la documentació ha de ser original.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I ara abordem altres qüestions i d'interès. Al marge d'aquesta campanya electoral, ja sabeu que Cugat Mèdia us acosta dia a dia les entrevistes i totes aquelles informacions relatives als comicis del 12 de maig. Però aquest dilluns ha vingut amb força en quant a pluja, perquè les precipitacions han causat afectacions de diversa consideració al municipi, segons bombers. El cos ha actuat en una dotzena d'ocasions, la majoria d'elles per retirar vehicles que havien quedat bloquejats en importants acumulacions d'aigua. Fins aquesta nit de dilluns, bombers ha rebut 26 avisos i ha activat 12 dotacions. Bombers, que només intervé quan el gruix d'aigua supera el mig metre d'alçada, ha informat que no hi ha hagut ferits en cap incidència. L'Ajuntament ha notificat diverses afectacions en el transport públic i el tall d'un tram del carrer de Martorell sota el pont de Ferrocarrils, on un vehicle ha quedat atrapat. Els ocupants han sortit pel seu propi peu. D'altra banda, l'arquitecte municipal s'ha activat pel despreniment d'una paret de contenció al carrer dels Marges. I les precipitacions també han jugat una mala passada a l'escola Gerber d'Orllac. Com ja va passar amb les precipitacions de principis de març, el centre ha patit una important filtració, segons ha confirmat bombers a Cugat Mèdia. En el tancament d'aquesta edició de dilluns de Cugat Mèdia, bombers explicava que encara no s'havia pogut desplaçar a la zona. Els que sí han treballat aquesta nit de dilluns han estat diverses famílies, la direcció del centre, el servei de neteja i la brigada municipal, han explicat fonts de l'AFI aquest mitjà. Cugat Media ha contactat l'Ajuntament per saber si la incidència tindrà afectació amb l'obertura de l'escola aquest dimarts.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
I parlant d'incidències, parlar del petit ensurt d'aquest dilluns a la tarda al centre de Sant Cugat per la crema del motor d'un autobús municipal. Segons informa Bombers de la Generalitat, a 5:15 de la tarda el motor del vehicle ha cremat sense provocar danys personals a l'ençada de la Rambla Ribatallada. Tots els ocupants han pogut desallotjar el vehicle abans de l'arribada de bombers. Els efectius han controlat el foc en 10 minuts, ja que el mateix conductor del bus i havia contribuït prèviament amb l'extintor del vehicle.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I parlem de música. El santcugatenc Cesc Buil participa en la present edició de la Voz Kids. Aquest dissabte torna a cantar després que el jurat li donés una segona oportunitat en no girar-se cap membre a la seva primera audició a cegues. Buil, amb només 8 anys, és el protagonista del musical Los Chicos del Coro i ha estat un dels coristes del doblatge de la pel·lícula Matilda. Ha explicat a Cugat Media d'on va sorgir la seva passió pel món de la música.
Vaig començar de molt petit a cantar i, de tot, pues, jo anava a cantar perquè em durava el cor i perquè jo vaig deixar així. Però, de tot, els Chicos del Coro m'agraden molt. Els companys, els amics, el cant, el ball, totes aquestes coses. Els nens amb el teatre, amics, m'agraden molt.
A l'última entrega del programa, Buil va cantar la cançó que va ser l'escollida Cuando sea mayor de la pel·lícula Matilda, però no va superar l'audició. Tot i això, el jurat va decidir donar-li una segona oportunitat aquest dissabte amb una altra cançó. Aquesta opció és una novetat d'aquesta edició i només la poden utilitzar una vegada. El santcugatenc estudia a l'Escola de Música Aula de So de Sant Cugat. Actualment és el protagonista de Los Chicos del Coro i encarna el paper de Pepinó. De Los Chicos del Coro, el que més li agrada, diu, són els companys, els amics, el cant i totes aquelles coses relacionades amb el món del teatre. I amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que arriba més informació, com sempre, al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia i benvinguts a la tertúlia política de Cugat Mèdia d'aquest dimecres 24 d'abril del 2024.
La tertúlia amb Anna González.
Informes, enquestes, estudis i entitats alerten del retrocés en l'ús del català, especialment entre els més joves. Alguns parlen fins i tot d'emergència lingüística. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, posava aquestes xifres a la situació.
En els tres grans territoris de parla catalana, Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, el 95% de la població parla bé el castellà i només el 65% parla bé el català. Si volem desglossar per territoris, a Catalunya el 75% parla bé el català, al País Valencià el 51% i a les Illes Balears el 59%. Als tres territoris el domini del castellà està a l'entorn del 95%.
Aquestes xifres estan extretes d'una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística recollides al darrer informe de la Plataforma per la Llengua. Si ho portem a Sant Cugat, però, el 91% de la població de Sant Cugat parla el català i el 98,3% l'entén, segons l'IDESCAT. Això sí, Un de cada dos, la meitat, canvia d'idioma si s'adrecen en castellà, segons el darrer Observatori Sociològic del municipi. Així que avui la pregunta és, quin és l'estat de salut del català? Avui responen i debaten aquesta pregunta Núria Fernández, regidora de Junts per Sant Cugat, Àlex Ballesta, secretari d'Organització de la Joventut Socialista de Catalunya, Jordi Bravo, president de les Noves Generacions del Partit Popular a Sant Cugat, Marco Simarro, portaveu de la CUP, Jordi Guirado, regidor de Vox, i faltarien els representants d'Esquerra i d'En Comú Podem. Benvinguts a tots també. Com sempre, els demano un primer posicionament breu, gairebé a moda de titular, que arrenquem amb la regidora de Junts, Núria Fernández.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, com han dit, la plataforma, la llengua catalana, primer de tot, és un dels elements fonamentals de la nostra identitat com a país i una part integral de la nostra cultura i patrimoni. I a Sant Cugat, com a part de Catalunya, té una responsabilitat especial en la preservació i promoció de la nostra llengua, i especialment en un context on el català es troba en una situació d'emergència lingüística. I com a ciutadans tenim el dret d'un entorn on es respecti i es promogui els nostres drets lingüístics, incloent-hi l'ús del català en tots els àmbits de la vida pública i privada.
Doncs és el torn ara d'Àlex Ballesta, secretari d'Organització de la Joventut Socialista de Sant Cugat.
Bé, bon dia. Jo, les dades aquestes, jo tenia dades del 2021 d'una enquesta de la Generalitat, ara no recordo un nom específic, però segons aquesta enquesta del 2021, el 96% de la població de Catalunya de dos o menys anys entén el català, i més concretament el 86% de la població l'entén bé i el 85% el sap parlar. Per tant, vull dir, és veritat que qualsevol situació que no, on els percentatges no arribin al 100% és millorable, però si parlem de coneixement, que és, diguem, el fons de la qüestió, o és on va aquestes declaracions, el català, en aquest sentit, té una salut bastant forta, que, com he dit, es pot millorar. Però la qüestió, sobretot, és l'ús.
Jordi Bravo, militant i president de les Noves Generacions del Partit Popular.
Sí, nosaltres no creiem en cap moment que hi hagi una emergència lingüística. El català es parla i s'utilitza, i de fet és el que nosaltres volem posar en relleu, el valor tant del català com del castellà i dels darrers idiomes que s'utilitzen en el nostre territori i que formen part de la nostra cultura comuna. Però sobretot també volem posar en valor el que és la llibertat d'ús i la llibertat que tenim tot i cada un dels ciutadans de Catalunya i del territori espanyol d'utilitzar la llengua amb el que ens sentim més còmode i en el que volem expressar-nos entre nosaltres.
Marco Simarro, portaveu de la CUP.
Sí, bon dia. Jo, mira, ho portaré un punt més enllà, perquè a més les dades que es comentaven des de Plataforma per la Llengua parlaven del conjunt dels països catalans, dels territoris de parlar catalana, i precisament crec que això és important, perquè on els més grans enemics dels països catalans, o els neguen, diguem-ne, quan toquen poder, i així ho estan fent al País Valencià i les Illes, ells mateixos demostren que sí creuen en l'existència dels països catalans, perquè precisament impulsen tota una agenda política de censura i enorreament de cultura i parla catalana, no? Llavors això vol dir que identifiquen un perill en aquelles identitats, societats i cultures diferencials d'aquesta mena de plurinacionalitat que efectivament doncs té l'estat espanyol, i no les volen reconèixer. I no voler reconèixer precisament és per poder mantenir doncs aquest imperi una mica al final de l'estat espanyol sobre la resta de realitats socials, culturals i identitàries del territori, i crec que això és una cosa fonamental a tenir en compte a l'hora de parlar de polítiques lingüístiques i d'ús social del català.
Jordi Guirado, regidor de Vox.
És una bona notícia que totes dues llengües de casa nostra gaudeixin de tan bona salut segons aquestes dades. En tot cas, suposo que estaríem tots d'acord en que és veritat que s'han de respectar tots els drets lingüístics de les persones, independentment de quina sigui la llengua que s'utilitza. Nosaltres sempre estem a favor de la llibertat d'elecció de cada persona en tots els aspectes.
I Ramon Gutiérrez, que ja el tenim aquí, portaveu d'En Comú Podem.
Hola, bon dia. Perdoneu, que hi veig just allà. Bé, nosaltres, considerem que efectivament el català té un ús millorable, diguéssim, no?, en termes generals, i és preocupant, precisament, doncs, sortir unes dades, no?, que entre els joves de 18 i 34 anys només s'utilitza habitualment per un quart d'aquesta població. En aquest sentit, creiem que calen polítiques i que cal... bueno, ens preocupa que en 10 anys, no, de governs nacionalistes a Catalunya, no, de Junts i d'Esquerra Republicana, doncs estiguem en aquest retrocés. I en aquest sentit, bueno, nosaltres estem compromesos, no, també des del Ministeri de Cultura, a potenciar el que deia el Marco, no, aquesta plurinacionalitat i aquest plurilingüisme que té l'Estat, i en aquest sentit considerem que és important que el català es promocioni també a Catalunya.
I donem també la benvinguda al portaveu d'Esquerra, Bernat Picornell.
Hola, bon dia, perdoneu.
Parlàvem, un posicionament de partit respecte a l'estat de salut del català.
La nostra opinió en relació al català és que és evident que fa bastant de temps ja que tenim un problema amb la llengua. Una llengua, doncs, que si pares l'orella, doncs, en molts àmbits de la quotidianitat, doncs, no és la llengua, doncs, que més s'utilitza, doncs, ara mateix al nostre país, i això és un problema, i de fet les dades indiquen, no, un clar retrocés en determinades franges d'edat. El Ramon ho deia també amb els joves, però en qualsevol cas jo no atacaria, diguem, a ningú en relació a això. El que hem de fer és, doncs, unes polítiques, doncs, que aprofundeixin, doncs, en la direcció, doncs, de tornar a ampliar l'ús social de la llengua. Ho dic pel que deia el Ramon, diguem, les polítiques de Junts i Esquerra Republicana. Bueno, doncs, fem un exercici. D'aquí uns anys mirem com està el català en relació a la feina que heu fet al Ministeri de Cultura. Jo crec que no es notarà, diguem, aquesta doncs, millora, només per unes polítiques que es facin des d'un lloc concret, des d'un despatx de Madrid. És evident que el català no millorarà des d'un despatx de Madrid, i per tant el que hem de fer tots, doncs, segurament és tenir clar, doncs, quines són les accions concretes que hem de fer en cada un dels àmbits, doncs, per tornar a situar el català, doncs, en una llengua d'ús, en una llengua útil, doncs, pels joves, per la ciutadania, doncs, per desenvolupar la vida, doncs, quotidiana, com ho era, doncs, fa uns quants anys.
Jo m'agradaria fer una... Abans que ens comencem a fotre els plats pel cap, que i a veure qui té la culpa de la situació lingüística, m'agradaria fer una apreciació. Vivim en un món digitalitzat i on els joves cada vegada es comuniquen més a través de xarxes. Les llengües són vives i evolucionen de forma natural. Mireu quina és una de les llengües més utilitzades a internet. És el castellà, l'espanyol. Doncs potser això és una força molt important que fa que aquest jovent s'hi expressi de forma natural. Jo penso que és bo que si coneixen aquesta llengua i s'hi expressen de forma natural, no ha d'haver-hi problema. Que després en ambients familiars s'expressin en català, doncs jo penso que això és una gran riquesa i una oportunitat de que les dues llengües gaudeixin d'aquesta salut. Jo ho veig positiu.
Jo crec que en aquest sentit, quan es parla d'una forma una mica naïf i innocent, no, jo crec que ningú nega la llibertat d'elecció d'ús de la llengua. Vull dir que en aquest sentit, evidentment, cada persona és lliure de fer servir la llengua en la que se senti més còmoda, amb la que vulgui parlar, però el tema és no atendre les qüestions que generen retrocessos en l'ús lingüístic d'una llengua concreta. La globalització generalment uniformitza les cultures, hegemonitza les maneres de fer. I en aquest sentit, la globalització dels darrers dècades, doncs, és de tendència més occidental. Per tant, la cultura occidental es va estenent, l'anglès es va estenent, les lògiques en aquest sentit s'estén així, i si el castellà és més fet servir, doncs, perquè és com de les llengües més parlades a nivell global, per una qüestió numèrica de la quantitat de persones que parlen en castellà al planeta. Llavors, dit això, cal entendre que un territori més aviat petit del món, en aquest cas com és Catalunya, però com podrien ser els països catalans com a territoris de parla catalana, cal tenir en compte que hem de fer el possible per garantir la pervivència d'una llengua. Nosaltres entenem que suposa més riquesa i patrimoni social i cultural. Una llengua defineix moltes coses més enllà del fet només de parlar-la, i llavors aquí cal garantir el dret a aprendre a parlar i a viure en català. I això és una cosa que crec que està bastant entredit els últims anys i no s'estan atenent aquestes noves lògiques. Crec que a nivell audiovisual, doncs, el del 3CAT, per exemple, és una bona proposta, que hi ha gent que la critica perquè al final són molts recursos posats, però al final si no poses recursos en coses que plantegin, que reverteixin el que és el retrocés de l'ús social del català, doncs no ho canviarem. Llavors el bilingüisme passarà a ser monolingüisme d'aquí moltes dècades, perquè evidentment aquests processos són lents, però jo crec que cal alertar-nos d'això, però creiem que cal anar més enllà, no? Llavors aquí calen doncs, moltes propostes en relació a l'escola, cal parlar de la immersió lingüística, que segurament se li ha donat una volta perquè ja ha deixat de funcionar. Podríem parlar de propostes noves ara que venen eleccions, no? Nosaltres parlem d'una agència de traducció i doblatge per intentar fomentar també el català en aquest ús social i audiovisual del català i un llarg etcètera, perquè si no, les grans corrents acabaran apartant el català de l'ús social.
El que tal com has dit, el que és important és que els joves fan servir molt els audiovisuals. Els audiovisuals avui en dia estan tot encastellanitzats. Llavors, què hem de fer? Normalitzar el català als audiovisuals. És molt important, tal com diu el Marco, poder tindre que més des d'això del 3CAT, que augmentar tot tot el que és els vídeos, els TikToks, totes aquestes coses audiovisuals són molt importants. I el que no pots fer és desfer tota la feina que s'ha fet des de les escoles, perquè a les escoles sí que es parla el català, sí, a les aules es parla el català, però si tu surts als patis, si surts als esplais, si surts en els grups d'esport i tot això, allà majoritàriament es parla el castellà. Per tant, el que hem de fer és que el català sigui una llengua també en l'oci. És important que els joves parlin català no només a les aules i per tant puguin arribar a saber que quins programes de televisió poden tindre en català i no només en castellà. Al final, el català s'ha de respectar des de els mitjans de comunicació. Avui en dia, TV3, per exemple, canvia molt el castellà. Cada vegada hi ha més entrevistes en castellà. Però també s'han de respectar el català a dins de la societat, a la sanitat, a nivell judicial. Tot això, aquesta discriminació lingüística, que tu quan vas a un metge te digui que no t'entens si parles en català i has de respondre en castellà, això és una discriminació molt forta. Per tant, jo crec que aquí hi ha molta feina a fer i que el castellà no està a la mateixa igualtat, que el català no està a la mateixa igualtat que el castellà, ni molt menys.
Els dono la dada concreta que sortia a l'enquesta que va fer el Consell de Joves 12-17, que és només el 27% del jovent de Sant Cugat se sent còmode emprant el català, que és una llengua forta als centres educatius, però que no té prou presència en l'àmbit de l'oci cultural.
Doncs, quan es parla, jo crec, de l'increment de l'ús al català, en part crec que és bastant demagògic, no per res, sinó pel nombre de parlants i d'oferta que hi haurà en castellà. És lògic que si parlem de 540 milions d'hispanoparlants, l'oferta que hi hagi de contingut en castellà, com a mínim, haurà de ser 54 vegades major que no la de parlants en català, només perquè hi ha 10 milions de parlants en català. Per tant, és una qüestió d'oferta i demanda. És cert que s'han de generar continguts en català, i ja generen, però és que mai arribarem a obtenir la mateixa quantitat de continguts en castellà que de català. I és més, la globalització el que fa és que els propis joves puguem accedir a continguts i a continguts educatius que es fan a Madrid, a Extremadura, i no només allà, sinó també als Estats Units, a Regne Unit, en el propi castellà, que és una llengua que, com bé han comentat abans altres forces polítiques, és molt parlada. També s'ha tocat el tema de que TV3 canvia al castellà. Home, doncs, evidentment, és la televisió pública de tots els catalans. I en catalans que ens sentin còmodes parlant tant en català com en castellà. I, per tant, la televisió pública que es paga entre tots ha de fer l'esforç d'adaptar-se tant al català com al castellà i no només a una sola llengua. I pel que s'ha parlat del català a les aules, jo crec que també és important adreçar el tema de la llibertat de càtedra. Si un professor que és molt competent en una matèria vol ensenyar les seves classes i impartir la seva docència en la llengua castellana, potser perquè és de procedència de Madrid, doncs jo crec que se li ha de facilitar aquestes qüestions i així incrementem la qualitat del nostre sistema educatiu.
Bé, tornant, s'han parlat més temes, però volia comentar un tema sobre el tema dels audiovisuals i els continguts per joves, sobretot. Estic d'acord amb el Bernat en què cal consens a l'hora de defensar el català, però això no ens pot treure de buscar responsabilitats. És cert que els continguts audiovisuals ara, en l'època digital, són molt importants, i més en els joves, perquè és les primeres o la segona etapa de socialització. I en aquest sentit, voldria remarcar que l'any... els 10 anys aquests de govern, sobretot els que Junts o Convergència va ocupar la presidència de la Generalitat, es va generar molta desinversió en l'àmbit dels audiovisuals. O sigui, per exemple, van tancar el 3XL, va tancar el 2012, si no m'equivoco, el Super 3 va acabar amb un 0,5 de quota d'audiència, i clar, això ha fet que moltes, o sigui, com a mínim dues generacions que estaven en aquesta etapa de socialització no tinguessin continguts en català. Clar, i això anirà en detriment de l'ús social, perquè al final és això, no? Després, és cert que en un context globalitzat es premia molt més l'ús de les llengües majoritàries, però això no vol dir mai que no haguem d'adaptar el català en aquest context i defensar-lo encara més.
Jo crec que els que... O sigui, jo crec que hi ha un posicionament una mica... insisteixo, amb aquesta lògica naïf o innocent de plantejar que a través de la llibertat d'elecció d'ús de la llengua, doncs, ei, mireu, doncs no fem res, no passa res, escolta, cadascú que s'expressi com vulgui. Jo crec que els partits o els sectors polítics que defenen aquesta posició, que expliquin tranquil·lament que no els importa massa la pervivència d'una llengua, perquè jo crec que és veritat, al final, el no fer res no suscita cap mena de canvi. I si la tendència és a la baixa de lo social del català, ja no em ficaré en si el coneixement realment és prou elevat i tal, perquè el coneixement és bastant elevat. També si posem amb el tema de l'anglès, veurem percentatges que estan prou bé, però en l'ús social o l'ús parlat, diguem-ne, d'aquesta llengua, doncs, evidentment, se'n podria anar a Norris, no?, percentualment. Però llavors, tornant a la llengua, que ens és pròpia com a societat, que ens és pròpia com a poble, en tot el conjunt del territori català i dels països de llengua de parlar catalana, com els països catalans, doncs, aquests que dieu, la llibertat de càtedra per parlar una mica el que vulguis, per si vens d'aquí o si vens d'allà, l'oferta i la demanda vinculada a una qüestió de patrimoni social, cultural i identitari. Com podem barrejar oferta i demanda amb una qüestió que és de supervivència cultural, que té a veure amb la història de les civilitzacions? O sigui, les llengües defineixen com una societat s'ha construït i s'ha articulat a si mateixa. Per tant, jo crec que, al final, parleu clar, no us importa massa que el català perdi sentit, perquè al final representa també, per vosaltres, diguem-ne, el pitjor dels casos, doncs una expressió contrària a una idea d'estat espanyol que teniu, no? I en aquest sentit jo crec que aquí s'amaguen una sèrie de coses que estaria bé que les diguéssiu, perquè així ens discutiríem doncs de forma més clara, no? I al final jo crec que és important posar totes les eines per garantir aquest dret a aprendre, parlar i viure en català per patrimoni social i cultural, i perquè també les persones doncs puguin tenir els mecanismes que sigui al seu abast per poder aprendre'l. I acabo amb un petit exemple. O sigui, jo soc castellanoparlant d'origen, els meus pares són argentins, realment ells parlen molt poc català, perquè al final no els ha calgut, els circuits són bastant propis, i entre argentins això passa molt, i jo l'he pres perquè sobretot m'he vinculat, o és que no, l'he fet servir, diguem-ne, quasi com a llengua materna, diguem-ne, perquè des de fa ja molts anys em vaig implicar en una sèrie d'àmbits que es feia molt ús social d'aquesta llengua, i per això jo doncs, podria passar per català parlant, per aquest procés. Però si no haguessin hagut altres senyors de l'abast, doncs potser jo no hagués fet ús d'aquesta llengua, no?
Per al·lusions directes, Jordi Guirado, de Vox.
Sí, és curiós que parlem de que hem de, des de les institucions hem de vetllar perquè el català en ús social sobrevisqui. Marco, bueno, i sí. Núria, sí, bueno, sí, ojo, per què? Perquè és un patrimoni cultural, com deies, que ha sigut doncs una base de la nostra civilització, la nostra llengua.
Com
doncs,
qualsevol altra, eh?
Clar, sí, exacte. Però és que aleshores també podríem parlar del mateix de la religió, i en canvi no estem a favor de potenciar la religió des de l'escola.
Tu m'acceptes que el castellà des de les institucions sí que es potencia? Clar, no pot ser que es posin milions i milions i milions pel castellà i ja tu diguis que no se'n poden posar pel català. És té una mica de contradicció, això.
I
no?
Català és la llengua oficial.
Estem tornant a un model. Estem tornant a un model d'imposició
lingüística. Per què imposició? En quin moment d'aquesta taula, o els que defensem el català, hem dit que s'ha d'imposar el català per sobre el castellà?
Encara no ho hem dit.
Com que
encara?
Ens dieu que s'ha d'imposar el castellà sobre altres?
Us explico. La setmana passada em sembla que vaig llegir una notícia que 120 comerços a Barcelona han sigut denunciats per no rotular.
No. I tu mateix ho perfectíssimament. La llei de normalització lingüística el que diu és que, com a mínim, els rètols han d'estar en català. Com a mínim, no diu que hagin d'estar només en català, imposar el català per tant de castellà, no? Com a mínim en català. Home, tinguem les coses clares i pel seu nom, perquè si no, després sembla que aquí uns quants doncs, anem imposant... No, nosaltres no hi posem res. Nosaltres, com a mínim en català, nosaltres el que volem és potenciar, fomentar l'ús social de la llengua. No té res a veure que el català, per un tema estrictament, i només parlo en aquests termes, de nombre, sigui una llengua minoritària, en relació al castellà, perquè és evident doncs, que hi ha molts més milions de persones que parlen castellà que no parlen català. El que sí que parlem és d'una minorització de la llengua, d'una minorització volguda per part de determinades institucions, de determinades polítiques que aboquen milions i milions a la promoció del castellà, però no els podem posar al català. Llavors, com és que dius una cosa pel català i no la dius pel castellà?
Bernat, aquí a Catalunya, quines imposicions tenim del castellà?
Hombre, vés a qualsevol jutjat. Ves a qualsevol metge, quantes discriminacions sanitàries han tingut per culpa de que el pacient ha parlat en català?
Que havies vist un metge que no havia volgut atendre.
I saps quants mails jo rebo d'aquí a Sant Cugat per coses així de sanitàries? Que els metges els obliguen a parlar en castellà als pacients. Quan un pacient va a una consulta, ja prou feina té que té un mal, que a més ha d'agafar i anar de traduint.
Ramon Gutiérrez, està d'acord? Gràcies.
Amb qui? No.
Et deixo torn de rèplica.
No, estic d'acord amb el que contava el Jordi Guirado de Vox, evidentment. Jo crec que, efectivament, jo no sé si seria... Bueno, sí, crec que podem fer servir la paraula imposició o la paraula de que s'ha fomentat el castellà per sobre del català, també a Catalunya, durant molts anys, gràcies principalment a les polítiques que s'han fet o que s'han deixat de fer, no? I les que s'han fet també des d'altres instàncies, no? I en aquest sentit, jo crec que és important. Hem posat el focus en el tema de la producció cultural, no només audiovisual, crec que aquí també hem de parlar de foment de la lectura, que precisament és una de les indústries en què hi ha més producció en català i que possiblement s'ha desfomentat aquest hàbit. Crec que també hem parlat, també s'ha dit dels serveis públics, no?, i dels drets lingüístics en serveis públics, i s'ha parlat poc de la immersió lingüística. El Marc ho posava l'exemple, jo tinc el mateix, jo també sóc de família castellanoparlant, els meus pares són andalusos, i gràcies a la immersió lingüística educativa, jo i la meva família, no?, diguéssim, hem sigut inclosos a la societat catalana d'una manera que ens ha ajudat a prosperar. Jo crec que això... Ho hem de posar en valor i hem de saber defensar aquest sistema, no?, educatiu que no és el de dos models educatius, no?, el de dos línies diferents d'escola com tenen a altres zones de l'Estat on també tenen convivència lingüística, sinó que és d'un únic sistema educatiu on el català és la llengua vehicular, diguéssim, no?, en els estudis, i que efectivament hi ha altres espais per altres llengües, però això de... No, en campanya s'està parlant de que si el model trilingüe, de que si el doble... Jo crec que això són bueno, invents que ens faran anar enrere, diguéssim, encara més, no?, en la situació doncs, de l'ús social del català a l'escola.
Ara pregunto, amb aquestes dades i situacions que estem veient i les diferents interpretacions que surten i es posen sobre la taula, Sant Cugat, per exemple, compta amb una regidoria específica de política lingüística, que tenim aquí la responsable, que és la Núria Fernández. Només Girona, Terrassa i Olot tenen una regidoria similar. Ha creat una taula pel català que ja té 40 entitats adherides i ara el focus està en l'ús en l'àmbit de l'esport. Tot això és necessari a Sant Cugat? Pregunto.
Doncs jo senzillament crec que no. I molt menys amb un ajuntament que està amb 25 milions de deute. Un ajuntament intervenit per la Generalitat, doncs ara mateix jo el que crec que cal és ajustar-nos al cinturó i dur polítiques que realment atinguin a tota la societat. I no només això, sinó perquè és una qüestió també, i es parla molt en el món de l'esport, que es fa un desús del món del català, home, doncs perquè els professionals, per exemple, venen de fora. Vull dir, en el meu cas, soc jugador de rugby i els professionals del món del rugby venen de l'Argentina.
Crec que parlem d'esport, de tot l'esport, no de l'elit, Mirem l'esport a Sant Cugat, mirem l'esport escolar.
Esport juvenil, federat...
Bueno, però perquè potser venen de fora o perquè potser són castellanoparlants i també volen utilitzar-lo. I en el tema de la sanitat, si em perdones, és que el propi Col·legi de Metges de Catalunya ens parla que un 40% dels metges venen de fora. aquí potser tenim un problema de que no formem prou metges a Catalunya, i en segon lloc diu que un 80% d'aquests metges tenen una predisposició a aprendre el català. Jo crec que és bo formar-los, però en comptes d'intentar imposar el català, anem a donar-los la llibertat de que l'escollin i la llibertat de formar-los.
Les teves institucions han de parlar la
llengua. La llibertat del pacient?
On
queda? On queda la teva llibertat de parlar amb la llengua que et doni la santa gana per anar al metge?
La meva llibertat principal és de que em curin.
No,
la,
perdona.
Exacte, el metge t'ha d'entendre. I has de poder-li explicar els teus símptomes al metge amb el teu idioma.
Correcte, perquè a Catalunya tenim un sistema bilingüe, on en català i castellà són llengües cooficials.
I per tant, si és bilingüe, significa que si jo vull parlar en català, a mi jo puc parlar en català.
Correcte.
I no m'obliguin a parlar en castellà.
Sí, però si tenim un dèficit de places i les hem de cobrir amb metges de fora...
Perdona, doncs si, primer, si aquest metge d'Argentina, on sigui, anés a Anglaterra, també parlaria castellà?
Bueno, però
també tindria l'obligació de parlar... També diria, jo parlo castellà...
És un context lingüístic molt diferent.
Però, correcte.
Per què? Aquí, som tope, aquí les dues llengües són oficials.
Però a Anglaterra no són oficials el castellà i l'anglès.
Exacte.
Bueno,
és un context lingüístic molt diferent, i si ara mateix el que tenim és un dèficit de places a la sanitat pública i s'han de cobrir, és lògic que hi haurà un procés d'adaptació.
El vostre plantejament sobre l'ús del català és instrumental.
De manera immediata.
I els drets dels pacients...
Correcte, però el dret principal aquí...
El dret del pacient és abans que el dret de professional.
Quin dret prima més? El dret lingüístic o el dret a ser curat? Jo crec, prefereixo a mi que m'atinguin quan tinc una malaltia...
Però un pacient s'ha de poder parlar català. És com la Carme Junyent deia, el dret de morir en català. Per què no podem parlar en català fins a l'últim dia de les nostres vides?
Si estic completament d'acord, però què prefereixes? Que t'atinguin en castellà o que no t'atinguin?
És que no crec que s'hagi d'escollir.
Per què? És que exacte.
Bueno, però si no tenim prou oferta de metges, doncs haurem de triar.
Aquests metges han d'aprendre català.
Correcte, però la formació és un procés lent. No podem pretendre formar-los en...
Abans deia la Núria l'exemple, no? Un metge de l'Argentina es desplaça a Anglaterra, evidentment haurà d'aprendre l'anglès, potser ja el té i per això s'ha desplaçat allà, però aquest també haurà de patir un procés de formació sobre el sistema sanitari anglès, per exemple, m'ho invento, o quins són els processos que s'han de fer allà, etc. Doncs és una mica el mateix, no és el mateix perquè evidentment és un altre context lingüístic i són moltes més coses, però jo crec que, home, si un professional pretén, no?, venir a Catalunya a exercir una feina de servei públic i per tant d'atendre el ciutadà, ha de saber que el ciutadà es podrà dirigir amb ell amb les dues llengües i que per tant pues necessitarà fer... I de fet hi ha molts professionals que venen de fora de Catalunya i d'arreu de l'Estat que el primer que fan és dir, vinga va, vaig apuntar-me a un curs de normalització lingüística i vaig aprendre català per poder atendre els meus pacients. Altres no. Llavors el que cal és fer les polítiques precisament per afavorir que passi això.
Alguna cosa no s'ha fet bé, pregunto, si ara aquests dies veiem la notícia dels estudiants Erasmus que arriben a les universitats catalanes i descobreixen el català, ni tan sols sabien que existia i s'utilitzava? Pregunto així, qui vol contestar?
És evident que ja durant molt de temps segurament hauríem hagut d'apretar més a l'accelerador amb el català i, per tant, que les xifres que tinguem avui són les que tenim, doncs, segurament hem de fer revisió del que hem fet i, sobretot, no cometre de nou alguns errors doncs, que s'han comès en el passat. Però, en tot cas, és igual. O sigui, mirem el futur. Jo crec que en aquests 3 anys de govern, des de la Secretaria de Política Lingüística, per cert, dirigida per un santcugatenc, s'ha fet doncs, molt bona feina i s'han posat algunes bases de cap a on hem de caminar doncs, per millorar l'ús social de la llengua. A tall d'estricta proposta electoral, nosaltres proposem doncs, que hi hagi un departament de la Generalitat dedicat exclusiva doncs, a la política lingüística, doncs, perquè precisament estem molt més endarrere del que voldríem ser i, per tant, necessitem doncs, reforçar en tots els àmbits doncs, totes les polítiques vinculades a la llengua.
Havien sortit més propostes. Marco Simarro, també comentaves que tenia una proposta de cara a les eleccions des de la CUP.
Molt bé, hem parlat de la qüestió de la agència pública de traducció i doblatge, però també entenent, estirant una mica el fil de tot el que implica la producció cultural en català. No? Al final entenem que la qüestió d'educativa s'ha vist superada. Jo crec que aquí el debat és s'ha tenir-lo en relació a la immersió lingüística. Abans una mica també l'hem tocat, no? I crec que s'està tenint un debat equivocat a nivell de país en relació a la immersió lingüística, perquè una cosa és acceptar que no funciona com abans o que la mateixa eina que tenim l'hem d'adaptar a la realitat sociodemogràfica actual. L'altra és dir que ja no funciona i com que ja hi ha un percentatge relatiu de parla catalana als centres, doncs acceptem les sentències de tribunals i llavors acceptem el 25% de castellà a les escoles, que en realitat percentualment d'ús és més. Jo crec que aquí estan en la direcció doncs, totalment errònia, perquè al final el que hem de fer és coses de les que s'han estat parlant aquí, no precisament dotar de més recursos, de més incentius també als equips docents perquè puguin tenir eines i maneres d'incorporar el català als estudis, sobretot en aquells bàsics i obligatoris. Crec que cal fer especial atenció en una qüestió de territori, perquè després aquí hi ha gent que barrejarà els orígens de les persones i tal. Les persones no tenen els seus orígens ni els seus mals de la vida, ni després el que li pugui passar en el futur, en l'ús de la llengua o en l'altre, perquè depèn d'on anem, de Catalunya, per exemple, les persones per origen acaben parlant català absolutament i en altres zones, doncs no. Llavors aquí cal parar atenció a aquestes casuístiques particulars. L'àrea metropolitana no és el mateix que territoris interior del nord de Catalunya. En aquest sentit, doncs, caldria veure què funciona en uns llocs per poder aplicar els altres i llavors vestir, doncs, en aquest sentit, una immersió lingüística nova i adaptada als temps que plantegi realment el 100% de la vehicularitat catalana. I afegiria aquí no només educació pública i obligatòria, sinó FP, que la universitat també sigui efectiu, parlant d'altres sistemes públics com la sanitat, que ja s'ha comentat. Crec que això és bastant bàsic.
Jo volia fer un aclariment abans sobre la taula pel català que ha dit que, degut a la situació econòmica d'estar a l'Ajuntament, doncs que perdrà, bueno, gastar-se diners per la taula català. La taula català està formada per entitats que ho fan de forma voluntària. No hi ha ninguna despesa. L'únic que és aquestes entitats, l'únic que volem és treballar per la preservació, per la difusió i per la promoció del català. No hi ha cap despesa. Ens reunim i ho fan ells de forma voluntària i fora dels seus horaris de feina.
A Vox tenim la sensació que feu de la llengua un instrument de divisió, quan des de sempre les llengües, per naturalesa, han sigut oportunitats d'entesa i de conciliació. Ens preocupen altres prioritats i ens fa la sensació que s'utilitzen aquests temes identitaris com a cortines de fum per no fer front als problemes importants. I mentrestant, teniu a la població entretinguda en discussions lingüístiques, polítiques, que no es produeixen en l'àmbit familiar o en el barri.
Sí que es produeixen.
I tant.
Sí que es produeixen. O sigui, no, és a dir, és que, abans ho he dit, camina pel carrer i para l'orella.
Si es produeixen aquestes discussions, Bernat, potser hauríem de parlar de convivència, doncs, de problemes de convivència,
sí,
no?
Sí, clar,
una perquè... part, o sigui, que, no? que Vox precisament digui que es fan servir temes identitaris com a cortina de fum.
Sí, sí, fa riure. I que estem situant aquest tema com un conflicte. Precisament vostès estan situant aquest tema com un conflicte.
No és una qüestió de convivència, és una qüestió de que el castellà s'ha imposat en molts àmbits amb l'ajuda de l'administració central del govern de l'Estat. I això és així, i crec que tenim moltíssims àmbits, n'hem repassat alguns, però abans l'hem dit més mental, de la justícia. Ni una sentència en català, no sé quin és on som ara mateix, però ni una sentència en català en els últims anys. Doncs això és discriminació lingüística per part de l'Estat, sistemàtica, i com que hi ha hagut una discriminació sistemàtica, doncs, evidentment, el català ha anat retrocedint. Nosaltres, escolta, que el castellà gaudeixi d'una bona salut lingüística, doncs felicitats, doncs tant de bo... gaudeixi encara més de més bona salut. Nosaltres el que volem és que el català tingui una bona salut. No volem que el castellà retrocedeixi. Nosaltres volem que el català tingui el seu lloc. I el seu lloc avui a Catalunya està molt lluny del que havia estat o el que creiem que ha de ser per una qüestió estricta de supervivència de la llengua. Ja està, el Marc ho ha dit. És evident que el català no desapareixerà demà passat, perquè aquests processos són lents, però si seguim d'aquesta manera, amb una imposició social, diguem, perdó, governamental del castellà per sobre del català, tindrem un problema com a llengua. Per tant, posem-hi recursos, doncs, perquè sobretot el català sigui útil a la ciutadania. De fet, el català va ser el que va arribar a ser perquè era una eina útil, perquè els pares, les mares entenien doncs, que els seus fills, per ells els seria útil aprendre a saber el català aquí a Catalunya. Hi ha gent vinguda de fora, gent castellano parlant, que va parlar en català als seus fills. Avui estem lluny d'això, per tant, posem-hi recursos.
Sí, s'ha parlat de moltíssimes coses, però jo crec que el que hem de posar en relleu, i crec que tots hi estarem d'acord, és l'equitat que hem de tenir, o que les dues llengües són rellevants aquí a Catalunya, no? Ara bé, la manera en com aconseguim això potser és on tenim més punts discordants. Jo crec que nosaltres hem de parlar més de foment que no d'imposició, perquè moltes vegades, a més, quan s'imposa, podem inclús acabar generant rebuig.
Ningú ha parlat
d'imposició.
Bueno, sí, però... hem parlat d'imposició al castellà.
Al castellà, exacte.
Sí, que bueno, però, castellà. Això és el que passa, no?, quan parlem a la teoria, quan sortim del despatx al carrer, i jo tinc, per exemple, companys de classe que es queixen perquè no els hi donen dret constitucional espanyol en català. Bueno, més enllà, per exemple, el Marcos, em sembla que parlava d'una universitat pública en català, també hem de mirar una mica quina és la rellevància d'això en segons quines matèries, perquè potser hi ha matèries que només interessa donar-les en castellà.
Perquè què té a veure de constitucional en castellà o en català? A mi me'l va ensenyar en català i pues, perfecte. I,
bueno, doncs, qui, a
mi també, però jo estic fent introducció al dret constitucional en català.
Bueno, però jo crec que
el dret anglosaxó com s'estudia a la universitat.
S'ha d'ensenyar
en
romà?
El dret llatí.
Què fem en llatí?
L'aprenem en llatí, el dret romà.
A veure, més enllà de la mofa que es pugui fer, jo crec que bueno, però la integració lingüística es dona també en català, en castellà i en anglès. I, de fet,
és que... Però qualsevol idioma es pot aprendre qualsevol cosa.
Ah, exacte. Sí, però crec que també va amb una mica de coherència aprendre la legislació espanyola en espanyol i la catalana en català. I sobre el que deia la Núria, les sentències...
L'aplicació de la llei varia amb la llengua?
Bueno, no, però si tu t'has de llegir
les sentències... La llengua té matisos, eh? O sigui, és important saber i conèixer una llengua.
Al final... És això, si estem parlant de dret, estem parlant de dret. L'aplicació de la llei canvia segons la llengua?
Si t'has de llegir sentències del Constitucional, potser estaria bé que estigués acostumat a llegir-les en espanyol perquè
però
les dictaran
en espanyol.
Però
qui no s'ha de parlar espanyol?
Tothom està acostumat a llegir espanyol, això és el problema. Bueno. En canvi, llegir català no és, també estan acostumats.
Doncs jo crec que sí. I més sobretot quan els principals portals de sentències i jurisprudència ofereixen totes les sentències en català. Totes. Vull dir, això que es digui que les sentències...
És curiós, no dicten... i quan vas tu a un judici, per què no podem parlar en català, llavors?
Bueno, i tant que podem.
No podem. Davant el... Bueno, jo, clar, jo soc de sanitat, jo no tinc de lleis, però no. Si tu vas a un judici, jo he anat a algun judici, i per por de que vagin en contra meu, he de parlar en castellà, bueno, perquè, clar, en català no em deixen.
El que pensis tu és bastant diferent, eh? Vull dir...
No, és una pressió personal, és la realitat.
No, la llei et
quan
deixa parlar en català.
Diu, millor que ho facis en castellà, no posem aquí més llenya al foc. No és així? No ha passat mai, això?
A mi no. Gràcies a Déu tampoc no he hagut d'anar a gaires judicis, però no em sona que...
A quants judicis has anat que es fessin en català? A quants?
No, és que jo no he anat a judicis, Bernat.
L'ús majoritari en el món judicial és el castellà, la llengua castellana.
Bueno, però fa un moment dèieu que fa un moment vosaltres mateixos dèieu que és igual, no?, que la llei no varia segons la llengua.
Sí, però si tu ha de parlar en català, no pot parlar en català?
És diferent.
Una cosa és l'estudi de la llei i l'altra és una cosa quan tu interactues amb el sistema judicial. És que és molt diferent.
Però tornem-hi. I un metge no pot parlar en castellà?
Sí, però el pacient pot parlar en català?
Clar.
No, és que ara què passa? Que hi ha una discriminació, et diuen que no.
Núria, et va passar una vegada amb una denúncia que tens, això per no és normal, no passa sempre.
No és una vegada, malauradament, des que tenim la regidoria ens han arribat uns quants.
Jo crec que els que relativitzeu una mica aquests fets, al final la fi que pot fer el català és la del català al País Valencià. I qui ha governat per dècades al País Valencià, bueno, penso que tothom ho sap, crec que ja s'ha fet servir la qüestió de la llengua d'una forma identitària i segregadora. Podem parlar de blavarisme, però no farem ara tampoc un repàs històric del que va passar o el que ha anat passant al País Valencià. Allà s'ha reduït al mínim l'expressió social i d'ús, no?, del català, i al final... Jo crec que això té una correlació clara amb els partits que han governat allà i això és evident. Llavors, aquí, els que plantegen d'aquesta manera, en sèrio, insisteixo, com despreocupada, escolteu, cadascú parli el que vulgui. Ei, cadascú parli el que vulgui? Sí. Ara, garantim el dret a aprendre a viure en català de tothom. I, per tant, les institucions públiques de les quals ens hem dotat tota la societat han de poder interactuar, com bé s'està dient ara, en català amb tothom qui ho desitgi, no? I això a dia d'avui doncs no està passant, i mica en mica està passant cada cop menys. I si ens despreocupem d'això perquè realment ens és igual, perquè ens és igual que desaparegui el català o que sigui més o menys residual, doncs no farem res. I els que ens preocupen una mica que això no passi perquè entenem que és un patrimoni social cultural a preservar, doncs creiem que s'han de prendre mecanismes. I en cap cas hem parlat d'imposició, hem parlat de garantir el dret a aprendre a parlar i viure en català, que és molt diferent.
Marco, doncs aleshores, sí, des de les escoles públiques tornem a fer religió perquè s'està perdent la religió. Com que no té res a veure? És un llegat cultural, també. Procedim a la nostra civilització.
Som en un estat laic, sí o no?
Clar.
Som en un estat laic.
Clar.
Sí.
Ja està. Pues llavors... Fi del debat.
I el castellà, el castellà
estem en un estat plurilingüe, també, no?
Ja està, fi del debat, senyor Bernat.
No, plurilingüe en igualtat de condicions, efectivament.
Estem ahí.
No, no estem en igualtat de condicions.
No estem en igualtat de condicions.
No estem en igualtat de condicions. Aquesta és la mare dels ous.
No, per mi, a Catalunya estem deixant de banda els castellanoparlants.
No és veritat.
No és veritat.
No
és veritat.
Fes un exercici. Surt d'ara a ràdio i suposo que t'aniràs cap a l'Ajuntament, fes un exercici. Mira't els rètols dels comerços de la ciutat. Te'ls apuntes i em dius quants estan en castellà i quants estan en català.
I en anglès.
I en anglès, exacte.
No, és veritat.
I el resultat a la tertúlia de la setmana vinent d'aquesta enquesta ràpida que farem. Sí.
De fet, comença la campanya electoral, no? O sigui que no hi haurà...
Ni de tertúlia.
Res, estem a 5 minuts d'arribar al punt de les 10. Darreres conclusions, comencem per aquí, des de les noves generacions del Partit Popular. Jordi?
Jo crec que hem posat tots de rellevància tant el que és el català com el castellà com a patrimoni, però a fer un últim matís que jo crec que hem estat fent durant tot el debat, que són tant català com castellà igualment de rellevants, s'han de preservar els dos i s'ha de deixar llibertat a la gent d'escollir quina llengua volen utilitzar.
Bernat Picornell, portaveu d'Esquerra.
Jo crec que Vox i Partit Popular insisteixen una i una altra vegada amb la imposició del català per sobre el castellà. Nosaltres no estem aquí, nosaltres el que volem és promocionar el català, per tant, posem-hi recursos per moltes vegades que ens, per més vegades que ens diguin que volem imposar una llengua. No és una qüestió d'imposar, és una qüestió de l'ús social de la llengua, incrementar aquest ús social, i per tant, doncs, hi hem posat molts recursos aquests últims anys, seguim posant recursos perquè anirem millorant.
Jordi Hidrato, de Vox.
L'ús social es mantindrà sol o no es mantindrà? Des del moment que des de les institucions s'hi han de fer unes, com unes inoculacions, com unes xeringades, com unes xeringades d'alguns recursos extraordinaris, ja no es manté socialment, sinó que es manté d'una forma artificial. Podríem fer un símil amb les primeres comunitats cristianes. Per què van sobreviure sense l'ajut de les institucions? Doncs no només van sobreviure, sinó que el nombre de cristians va créixer exponencialment, i no només no tenien l'ajuda de les institucions públiques, sinó que eren perseguits. Doncs, si el català ha de sobreviure...
Cal perseguir-lo. No sobreviurà.
Però, escolteu, des de les institucions no dediquem més recursos dels que ja s'hi dediquen, que són suficients. Escolteu, només demanem que la llibertat de que cadascú s'expressi com vulgui en l'àmbit social. És això el que demanem.
Ramon Gutiérrez, portaveu d'En Comú Podem.
El català ha de tornar a ser aquesta llengua que s'identifiqui clarament amb la identitat real de Catalunya, no? Que Catalunya és aquesta comunitat mestissa que acull la migració, no? Que sigui terra d'acollida, on les persones que han vingut a Catalunya s'han inclòs a la societat a través del català, i per tant és important que tornem a posar-ho en aquest espai.
Marco Simarro, portaveu de la CUP.
Bueno, que ja ho he dit tot. En tot cas, pels que parlen d'equitat sense posar-hi eines, doncs crec que ja veiem que les coses van per on van. Nosaltres creiem que la qüestió de l'equitat només l'aguanta el paper, llavors el retrocés de l'ús social és evident, cal posar recursos per preservar la llengua catalana, perquè si no el bilingüisme serà una etapa transitòria cap a un monolingüisme d'aquí molt de temps, on el castellà evidentment serà molt majoritari i el català. Per tant, per preservar aquest patrimoni social i cultural d'una societat, doncs cal posar eines i recursos públics.
Àlex Ballesta, per la Joventut Socialista de Catalunya.
Bé, jo s'ha parlat abans del tema de la igualtat de condicions teòrica. És veritat, sí, les lleis garanteixen la igualtat de condicions del català i el castellà, però és que ningú està qüestionant aquesta igualtat, sinó que el tema de fons és que a la pràctica no existeix aquesta igualtat. Per tant, en el que treballarem nosaltres també és en garantir-la i en fer que el català, a base de consens, a base d'innovació i a base d'integració, torni a ser aquesta llengua que havíem dit abans.
Núria Fernández, regidora de Junts.
Doncs que si no ens posem a salvar la llengua catalana entre tots, no hi serem a temps i hi haurà un punt de no retorn, i que la llengua catalana s'ha de protegir en un moment tan especialment delicat tal com està.
Doncs amb aquestes conclusions ho deixem. Nosaltres tornem dimecres vinent a 9:15 del matí.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Pregunta-li un dia al silenci què ha set el que ha cridat. Pregunta-li un dia al ressons s'ha trencat el plat. La boira matinera vomiteja el camí. Són les petites coses les que ens deixen dormir. M'avorreix saber el que faré a l'aixecar-me del llit. Avorrit d'inventar mons que em beneficien a mi. Sóc un mag que prova màgia i el conill no ha sortit. No vull ser el que sempre es queixa, no et vull complicar el camí. No ho deixis morir. Tot és una merda, però estem aquí. Junts o lluny, com dos cops de puny. Sobre el cap, muntanyes de fum. No ho deixis morir. Tot és una merda, però estem aquí. Ja ens veurem i farem el pi. Perquè sí. Si és que avui n'hem vingut a plorar. Avui n'hem vingut a plorar. Avui no hem vingut a plorar. Que parlo amb el vent. Quan és fosc estic com un llum fluorescent. Des de que tinc memòria que no penso en les coses, tots els dies fent cançons per cantar-les amb les oques i els rics, els més rics són el cant dels grills. La, la!
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Yeah.